Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Bon dia a tothom. Avui ens llevem amb 19 graus a Tremp, 23 a Parets del Vallès i 24 al Pantà de Riba-roja. Protecció Civil ha donat ja per acabada la primera onada de calor de l'estiu. Ahir el servei d'emergències, però, encara va atendre més de 200 persones en relació a la calor. Les altes temperatures, que continuen sent la notícia aquests dies, però sense cap mena de dubte, la notícia ara mateix, la notícia de la nit, la tenim a Venezuela.
El dia de hoy, alrededor de las 6 de la tarde, ocurrieron dos sismos seguidos. El primero de 7.2 y seguidamente uno de 7.5. Es un hecho de grave consecuencia que haya estado particularmente afectados.
La presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, explicava així. Dos terratrèmols tremendament forts i en menys d'un minut han sacsejat el país. S'ha declarat l'estat d'emergència. Ara mateix no tenim un balanç concret. La destrucció sí que ens diuen que és tan gran que aquesta hora encara és impossible de quantificar. Ara bé, les imatges que arriben per les xarxes socials indiquen que estem davant d'una tragèdia que pot ser majúscula. Això que estem sentint és un vídeo que circula per les xarxes de l'aeroport de Caracas. Tot això fa pensar que estem davant d'una enorme tragèdia. Tant a la capital com en altres punts de Venezuela hi ha edificis ensorrats, molts que han quedat greument malmesos, infraestructures que han quedat inservibles. En definitiva, val la pena que aquesta hora, a les 6 i 2 minuts, al matí de Catalunya Ràdio, anem en directe cap a Venezuela. Saludem el periodista Bernat Lautaro, que viu a Caracas. Bernat, molt bon dia.
Molt bon dia, com esteu? Bon dia.
Abans que res, tu com estàs? Estàs bé?
Bé, estic bé. Estava prenent un cafè i, afortunadament, estava en un lloc a l'aire lliure i no ha passat res. Estem bé.
Què en sabem, de moment? Perquè sabem aquestes imatges que realment són esfereïdores, però no sabem balanços, de moment, encara, no?
Doncs la veritat és que no ho podem saber. Jo estic a la ciutat de Caracas, hem estat reportant, doncs, fent unes imatges i buscant on és que hi havia ferits, on estaven evacuant les persones. Hem pogut anar fins a la plaça França, al barri d'Altamira, on sí, ens hem trobat dos edificis ensorrats sencers. Dintre de l'edifici calculen els equips de rescat que hi havia unes 20 persones. Hem vist com en podien rescatar 6, fins i tot 7. I després ens hem dirigit al barri de Sant Bernardino, també al costat del centre històric, on també estan rescatant persones. Tots els equips de rescat, els veïns, estan abocats a la tasca de veure quines persones es poden salvar. Tenim desenes, centenars, milers de persones als carrers que han sortit amb la bata, amb el pijama, amb els animals de companyia, la gent gran que viu normalment, doncs, que a aquestes hores de la nit ja estava a casa recollida, doncs la podem veure fora, menjant, tapada del fred, de qualsevol manera que han pogut sortir de casa, les famílies senceres, amb els fills. La gent té molta por de tornar a casa seva. Fa molt temps que no es vivia un terratrèmol com aquest a Venezuela, des dels anys 70, que havia sigut un d'igual o més fort que aquest, d'una escala de 8,5 aproximadament, mentre que el d'avui ha sigut de 7,5. Hem tingut afectació als estats de La Guaira, a part de Caracas, Miranda, Aragua, Carabobo i Falcón, on s'han vist afectats. És cert, com estava comentant, que no es poden quantificar la magnitud de ferits, de persones que puguin haver perdut la vida i dels edificis afectats a aquestes hores en aquests moments. Els equips de rescat estan en ple treball i estem esperant si pot haver-hi una rèplica. Afortunadament, s'ha cancel·lat l'avís de possibilitat, l'alerta de possibilitat de tsunami a la costa Carib, a La Guaira, a la zona més poblada, aquí al costat de Caracas, i estem esperant les possibles rèpliques. Molta gent passarà la nit fora, la gent està molt espantada, i bé, hem pogut veure imatges esfereïdores, balcons sencers caient, cotxes destrossats, i vaja, serà una nit molt llarga per la gent que dormirà fora. No sé si teniu alguna pregunta més concreta.
Sí, no,
el
que t'anava a dir és que hem de recordar, un amic ho deies tu molt bé, són aquests dos terratrèmols, magnitud 7,2 i 7,5, que evidentment és una magnitud enorme, però que a més a més han estat molt junts l'un de l'altre, han estat en pocs segons de diferència, i pel que ens deies, Bernat, el país està aturat, perquè també hem llegit que evidentment s'han suspès escoles, transport públic, l'aeroport està tancat, és a dir, ara mateix el país està aturat a l'espera de aquestes feines de rescat que tu ens comentaves ara.
Sí, exactament. No tenim ni l'aeroport funcionant, algunes autopistes principals, especialment pel que pugui haver passat als ponts, han sigut tallades, s'ha cancel·lat la circulació, només els equips d'emergència i de seguretat estan circulant. El que sí que us puc dir és que m'ha sorprès, bé, vaja, bueno, amb el que una persona que ha crescut fora, no?, a qualsevol altre país, m'ha sorprès molt com la gent s'estava ajudant en les tasques de rescat, abrigar la gent que ha sortit a fora quasi en pijama i que no tenia res per abrigar-se. Hi ha un poble, una gent molt, molt atenta i molt disposada a ajudar-se els uns als altres, i jo us mantindré atents amb les màximes informacions que puguem anar recopilant en les properes hores.
Doncs, Bernat Lautaro, i tornem a parlar d'aquí una estona. Moltíssimes gràcies, una abraçada.
Moltes gràcies, bon dia.
El Bernat és periodista català, com el sentíeu, viu a Caracas i ens ha portat els últims detalls d'aquest terratrèmol que hi ha hagut a Veneçuela. Insistim, dos terratrèmols, un doble terratrèmol, 7,5 i 7,2 de magnitud, segons de diferència. Insistim, és important destacar-ho, que no tenim balanç encara, no tenim cap xifra, ni de víctimes mortals, ni de ferits, ni de destrucció material, però apunta que el balanç pot ser devastador. De fet, Donald Trump acaba d'escriure a les xarxes que el nombre de morts serà això, devastador. Un nombre de morts devastador. El Servei Geològic dels Estats Units ha estimat aquesta mateixa matinada que la xifra potencial de víctimes pot estar entre les 10.000 o les 100.000. Evidentment són càlculs, eh? No tenim res oficial ara mateix, però el Servei Geològic dels Estats Units és qui fa aquesta estimació entre 10.000 i 100.000 víctimes mortals. En fi, anirem seguint per descomptat aquest balanç i aquestes feines de rescat a Veneçuela per veure com continuen aquestes tasques i per donar tots els detalls que anem sabent al matí de Catalunya Ràdio d'aquesta tragèdia que ha tingut lloc aquesta matinada a Veneçuela. Ara mateix són les 6 i 7 minuts. En d'altres qüestions de l'actualitat, en el terreny polític o judicial, aquí, a Madrid, vaja, tot continua girant al voltant d'aquesta declaració de Pedro Sánchez que ahir seguíem en directe.
Y ante este panorama, para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
Després de la compareixença del president espanyol al Congrés, que vam seguir aquí al programa, queda clar que Pedro Sánchez no té cap intenció de llançar la tovallola. Avui en parlarem a l'Àgora amb dues de les principals formacions polítiques. D'entrada, l'oposició. Parlarem amb el portaveu del Partit Popular, Borja Sémper, i també una diputada dels Comuns, Aina Vidal. Li preguntarem si aquestes explicacions que ha donat Pedro Sánchez són o no suficients i si això canvia alguna cosa. També analitzarem les novetats judicials de les últimes hores, perquè la dona de Pedro Sánchez ja ha entregat el passaport a l'Audiència Nacional. La Guàrdia Civil acusa Zapatero d'un altre delicte de tràfic d'influències. A més, l'expresident espanyol estudia accions legals per la filtració de la seva agenda, perquè arran d'aquest cas s'han filtrat diverses converses que, per exemple, tenen a veure amb les negociacions amb Junts. No té res a veure amb la causa que s'està jutjant. Absolutament res a veure. Però s'ha filtrat igualment i això l'expresident espanyol, o la seva defensa, ha assegurat que està indignat. I també tindrem novetats del cas Leire Díaz. Declara avui com a imputat l'advocat de Santos Cerdán, Jacobo Teijelo. En fi, més continguts d'avui al matí de Catalunya Ràdio. A 9:45 anirem fins a Collserola. Fa molts dies que no parlem de la pesta porcina, però continua havent-hi les restriccions d'accés en aquella zona. I això ho estan fent passar especialment malament als restaurants.
No puc executar la meva activitat al 100% perquè tinc unes restriccions parcials. Per tant, això d'alguna forma potser s'hauria d'avaluar, no?
Restaurants i comerços, també. Fran Martín, de la hípica Pado que activa Collserola, de Molins de Rei, ens deia això. I quan passin 20 minuts de les 10, quan faltin 20 minuts de les 10, parlarem de menjar que tenim a la nevera, menjar que es fa malbé i que no ens l'hem de menjar. Això ho repassarem amb el químic i expert en seguretat alimentària, Lluís Riera. Encara sobre menjar, avui és dijous, per tant, toca la taverna, Maria Nicolau, Pau Arenós, Carles Xuriguera, Marc Casanovas, i avui també amb Sílvia Subirós, que és la directora del documental La cuina dels homes.
Com vàrem anar cap al motel el primer any, doncs ella se va ficar, sí, el que és a la lavanderia...
Aquest és un trosset del tràiler, és l'històric restaurant al motel de Figueres que va fundar l'avi de Sílvia Subirós. I a partir de les 11, per cert, també ens preguntarem com ens hem de cuidar la pell d'aquest sol que està fent en aquest inici d'estiu. Ens visitarà el dermatòleg Ramon Grimal. Tot això i més, com es diu en aquests casos, aquí al matí de Catalunya Ràdio. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
Tot això en un programa, evidentment, molt marcat pel que aquesta matinada s'ha viscut a Veneçuela. Insistim, doble terratrèmol de 7,5, 7,2 de magnitud, amb un balanç que encara és incert, però a banda d'això, repassem què més dona de si la matinada. Pol Foradada, com estàs? Molt bon dia.
Bon dia, bona hora.
Amb què ens despertem aquest matí?
Amb les primeres xifres de morts per la calor. A Catalunya s'han registrat 13 víctimes mortals relacionades amb les altes temperatures, totes entre dilluns i dimarts aquesta setmana. Així ho ha informat el sistema que monitoritza aquestes morts a l'Institut Carles III, l'Institut de Salut Carles III. Des que hi ha dades, només el juny del 2022 va ser pitjor. La gran majoria de persones mortes tenen més de 85 anys.
Això aquí, però a Brussel·les?
Amb una reunió avui, diversos líders europeus, entre ells l'alemany Friedrich Merz o la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, participen a la conferència per a la recuperació d'Ucraïna.
A les 6 i 10 minuts, amb què han anat a dormir els Estats Units?
Continuen el rumor sobre quan i com serà el casament de Taylor Swift. El New York Times publica que la cantant ha llogat al Madison Square Garden el cap de setmana del 4 de juliol. De fet, segons el diari, Swift també ha demanat un permís per tancar els carrers del voltant des de 2 dies abans, a partir del dia 2.
I amb què dinaran avui a la Xina?
Amb la detenció de 2 treballadors japonesos d'una empresa industrial. Els han acusat d'intentar treure del país minerals crítics de contraban. Això amenaça d'empitjorar encara més les relacions entre el Japó i la Xina.
Avui és dijous 25 de juny, comencem el dia amb temperatures altíssimes, ja aquesta hora amb 25 graus a Casserres, al Berguedà, 27 a l'Estartit i 25 graus a la ciutat de Tarragona. Avui, tècnicament, però, s'acaba l'onada de calor, tot i això encara tindrem valors molt alts de temperatura que arribaran entre els 30 i 32 graus a la costa i entre els 34 i 38 a bona part de les comarques de l'interior. Baixaran 1 o 2 graus, això sí, respecte a la d'ahir, per exemple. De cara a la tarda, arribaran alguns núvols prims per l'oest, algunes nuvolades al Pirineu, avui sense conseqüències, demà tampoc s'espera pluja, dissabte tampoc, i diumenge podríem tenir algun ruixat de tarda a l'extrem nord del Pirineu.
Gràcies, Eloi Vila. Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, d'aquí un parell d'hores, Marta Pascal, Joan Puigcercós, Jofre Llombart i Jordi Mir. Ara mateix falten 3 minuts per arribar a 6:45. Francesc Soler, Sílvia Solanes, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
La notícia de la nit, sense cap mena de dubte, eh? Començàvem només amb això. 2 forts terratrèmols, el més important, de magnitud 7,5, han sacsejat Veneçuela aquesta matinada, hora nostra, han ensorrat edificis sencers a Caracas i a d'altres ciutats del país.
I el govern veneçolà ha decretat ja l'estat d'emergència.
Recapitulem com està ara mateix la situació amb el corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
Les imatges d'edificis ensorrats, esquerdats i fracturats i a mig caure, i també de veneçolans desesperats i angoixats omplen les xarxes socials mentre els equips de rescat busquen supervivents. L'aeroport de Maiquetía, de la capital veneçolana de Caracas, també ha patit els efectes dels forts terratrèmols i quedava impactat pels tremolors. Els vols que ja estaven en ruta cap a Caracas han estat desviats a països veïns. Catialamar, a la zona de Caracas, al Carib, és una de les més afectades i destruïdes. Delcy Rodríguez és la presidenta interina de Veneçuela.
Hemos activado toda la red de salud pública y privada del país, sobre todo en las zonas más afectadas, para atención de los heridos en este momento de gran sensibilidad para nuestra población y para quienes lamentablemente hayan sufrido pérdidas de un familiar. Extendemos nuestras condolencias inmediatas.
Des de Buenos Aires, Joan Biosca, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Gràcies, Joan. Aquest és el panorama ara mateix a Veneçuela. Insistim que no hi ha xifres encara, de víctimes mortals, ni tan sols de les destrosses materials. Però totes les imatges, totes les avaluacions que s'estan arribant, tots els possibles, les possibles previsions indiquen que el balanç pot ser devastador per aquest doble terratrèmol de 7,2 i 7,5, que més han tingut lloc amb segons de diferència a diversos punts de Veneçuela. A banda d'això, hem de parlar, evidentment, de tota l'actualitat política judicial centralitzada a l'esfera socialista. De les novetats de les últimes hores és que l'expresident Zapatero amenaça d'emprendre accions legals per la filtració de les seves agendes del 2024 i el 2025, on hi ha missatges personals.
La documentació s'ha adjuntat al cas Plus Ultra, que porta l'Audiència Nacional, però inclou informacions que no hi tenien res a veure, com ara les gestions que feia amb Carles Puigdemont com a intermediari dels socialistes i trobades amb Santos Cerdán.
Mentre l'entorn de l'expresident reclama no convertir la investigació en una causa prospectiva, com es diu en aquests casos, El PSOE diu que s'han vist vulnerats els drets fonamentals de Zapatero.
A partir d'alguns d'aquests xats i cites als calendaris, la Policia Nacional ha conclòs que l'exlíder socialista es va embutxacar 200.000 euros per influir el govern de Bolívia a favor d'una companyia peruana. Segons un nou informe dels investigadors, Zapatero hauria mediat amb l'executiu bolivià per estalviar una multa milionària a l'empresa en qüestió. Fonts pròximes a l'expresident espanyol asseguren que va ser una gestió de consultoria dins de la legalitat.
Tot això després del debat i el Congrés dels Diputats, que vam seguir en directe aquí al matí de Catalunya Ràdio, en què Pedro Sánchez es tornava a agafar el "i tu més" contra el PP per defensar-se d'aquestes causes que afecten directe o indirectament el seu entorn.
A la seva compareixença i al Congrés, el president espanyol es va desmarcar un altre cop dels casos Ábalos i Cerdán i va parlar d'assetjament judicial contra la seva família.
Madrid, Àngels Lafuente.
Pedro Sánchez s'ha dedicat a rebatre l'estratègia de la dreta i desmuntar la imatge de corrupció generalitzada que dibuixen tant el PP com Vox. Ha acusat Feijóo d'anar de la mà de la corrupció mentre el líder dels populars li etzibava que de lliçons a ell ni una.
Usted no es el fin de la corrupción, es el regreso de la corrupción. Y en 2027 pues vamos a darle la oportunidad de volver a decir que no es presidente porque no quiere.
A mí no me ha metido en la cárcel ningún número dos en mi partido. No me dé lecciones, señor Sánchez.
Sánchez ha desvinculat els casos de corrupció d'Ábalos i Cerdán dels judicis de la seva dona i el seu germà. Ha insinuat que són un lawfare. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
Sobre el que van dir la resta de grups, Junts per Catalunya va demanar a Pedro Sánchez que s'aparti perquè la majoria de la investidura pugui investir un nou president i així acabar la legislatura. És a dir, si fa no fa el que ha fet Keir Starmer al Regne Unit.
Fins ara els de Puigdemont havien demanat la convocatòria d'eleccions, però Míriam Noguera suggeria aquesta altra fórmula que Pedro Sánchez també rebutjava.
Hauria de convocar eleccions i ha dit que no ho farà, però hi ha una alternativa. Apartis i deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de complir.
No se anden por vericuetos, señorías. Si ustedes quieren presentar una moción de censura con el Partido Popular y con Vox, háganlo, pero no se busquen subterfugios de haga esto, haga lo otro, no.
Per la seva banda, Gabriel Rufián d'Esquerra va acollar Pedro Sánchez preguntant-li si sabia què feia Ábalos.
He aquí la pregunta, señor presidente. ¿Usted tiene pecado? Le pido que me mire a los ojos. ¿Usted sabía algo? Ustedes han robado. Y no me cuenten milongas.
Al Senat, la majoria del PP va aprovar amb Vox una moció que demana la convocatòria d'eleccions. Els juntaires ni tan sols van votar perquè els populars no van acceptar-los una esmena sobre l'aplicació immediata de l'amnistia.
Tot això poques hores abans que Begoña Gómez, és a dir, la parella de Pedro Sánchez, entregués el seu passaport al jutge que la investiga, el jutge Peinado.
És una de les mesures cautelars que el magistrat va imposar-li després d'enviar-la a judici per malversació, tràfic d'influències i corrupció en els negocis, entre d'altres. Gómez també té prohibit sortir d'Espanya i ha de comparèixer cada 15 dies als jutjats.
Passen dos minuts d'un quart de set, escolteu el matí de Catalunya Ràdio, escolteu que els bisbes espanyols també s'han posat en aquesta història i li demanen a Pedro Sánchez que valori si cal convocar eleccions.
El secretari general de la Conferència Episcopal Espanyola, Francisco César García Magán, recorda que la Constitució ofereix diferents sortides davant la corrupció.
Tienen que decir y tienen que demostrar si pueden hacer frente a esa corrupción a la que se comprometieron a luchar contra ella públicamente ante todos los españoles. O si es que se puede mantener la situación actual.
Altres qüestions. Els bombers han treballat tota aquesta nit per acabar d'extingir i, sobretot, revisar els punts calents de l'incendi que va començar ahir a Sant Quirze Safaja, al Moianès.
Ahir al vespre el van poder estabilitzar i es va aixecar el confinament de la població per la millora de les condicions. L'incendi hauria començat en una zona de matolls a prop d'una parada d'autobús. Es treballa amb la hipòtesi d'un accident de pirotècnia.
Més detalls, Cristian Roldán.
Els bombers segueixen remullant la zona després que ahir al vespre es donés l'incendi per estabilitzat. La velocitat en què es van propagar les flames durant els primers compassos del foc van obligar a confinar la població de Sant Quirze Safaja durant gairebé 5 hores. Joan Reyes, el cap d'intervenció dels bombers.
Ràpidament, empès pel vent i la topografia, doncs, ha fet una estirada cap a la carena, que ens ha obligat a fer un desplegament ràpid i contundent de mitjans, doncs, per contenir l'avanç i que en condicions més desfavorables de l'entrada marinada, doncs, se'ns pogués créixer i complicar més del que ha sigut.
Tot i que encara s'investiguen les causes, la principal hipòtesi apunta que l'origen del foc hauria estat un petard. Des de Sant Quirze Safaja, Cristian Roldán Tomàs, fa el matí de Catalunya Ràdio.
Gràcies, Cristian. No ha estat l'únic incendi de les últimes hores. Els bombers ahir en van estabilitzar un altre a Isil, al Pallars Sobirà. En aquest cas es va declarar en una zona de difícil accés.
El foc, que va començar al migdia al camí de les Falles, va cremar en direcció contrària al poble i es va poder estabilitzar 4 hores més tard. Udent, al Solsonès, els bombers també van estabilitzar un altre incendi en una zona molt complicada a dalt d'una carena a prop del port del Comte.
I França ha decretat per avui l'alerta vermella pel mateix, per calor extrema. Alerta vermella en 14 departaments que concentren més de 40 milions de persones.
La canícula s'ha desfermat a l'est del país en ple debat nacional sobre l'absència de solucions per suportar la calorada. Els ventiladors s'han acabat a les botigues i hi ha queixes per falta d'aire condicionat.
París, Isabel Galí.
Nou rècord de calor a França aquest dimecres després de trencar el rècord de dimarts, i aquest dijous la situació anirà a pitjor. El mapa és més alarmant encara, excepte al sud-est, tot el país està en vigilància roja, o sigui, 77 departaments en total. En principi, un dia més. La situació es començarà a normalitzar per l'oest, però la resta del país mantindrà la canícula fins al cap de setmana. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
Un quart i quatre minuts de set. Escolteu el matí de Catalunya Ràdio. Més notícies amb Marc Jurado, Lara García i Àlex Bosch. Bon dia.
Bon dia.
La més notícia de la nit, l'extrema dreta es confirma que pren el poder a Colòmbia. Abelardo de las Priella ja s'ha proclamat president electe.
El candidat de les esquerres, Iván Cepeda, ha reconegut finalment la derrota per un marge molt estret a les eleccions de diumenge passat i s'ha situat com a líder de l'oposició.
Ejerceremos una oposición democrática, vigilante y constructiva, pero también resuelta e inquebrantable cuando se trate de defender los derechos del pueblo.
Uns 250.000 vots l'han separat del guanyador Abelardo de las Priella. Tres dies de recompte de vots, és a diumenge, impugnacions i reclamacions electorals de l'esquerra que no han servit per capgirar els resultats. De las Priella, advocat i empresari de 47 anys, ha esgarrapat la victòria a les urnes amb un discurs de mà de ferro contra la delinqüència creixent a Colòmbia, la inseguretat i les guerrilles actives al país, 10 anys després d'un procés de pau que considera un fracàs i que vol sepultar.
I també d'aquesta nit, els Estats Units i l'Iran vendran dilluns a Suïssa les converses tècniques de la segona fase de negociacions, tot i les desavinences sobre les inspeccions nuclears i, sobretot, l'obertura de l'estret d'Hormuz.
La data l'ha avançat el secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, que està de gira pels països del Golf Pèrsic. Des de Kuwait, Rubio ha insistit que no hi pot haver peatges en aquest punt estratègic del trànsit naval.
Tot el món està en contra de qualsevol mecanisme de peatge que cobri diners per utilitzar un estret naval internacional. És així de simple, el president ja ho ha dit, això no passarà. Quan parlem d'obrir l'estret, volem dir lliure en aigües internacionals.
Ahir, el director general de l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica, Rafael Grossi, va afirmar que ell mateix i inspectors de l'organisme que dirigeix visitaran la República Islàmica per supervisar les instal·lacions nuclears.
Entenc que hi ha declaracions polítiques, però hi ha un memoràndum d'entesa. El paràgraf 8 diu que les activitats nuclears relatives al material nuclear i instal·lacions seran supervisades per nosaltres. És obvi que per fer això hem de fer inspeccions.
L'Iran adverteix que qualsevol aspecte relacionat amb el seu programa nuclear només s'abordarà en el marc d'un acord definitiu amb Washington.
Israel afirma que no es pensa retirar del sud del Líban, tot i que hi ha una proposta en aquestes converses de pau entre els governs dels dos països que, com dèiem ara, s'estan duent a terme a Washington.
El ministre de Defensa del govern de Netanyahu, Israel Katz, ha negat que hi hagi una petició dels Estats Units perquè les tropes israelianes cedeixin territori ocupat a l'exèrcit libanès.
No hi ha cap petició dels Estats Units perquè Israel es retiri del Líban. No hi és, i en tot cas no ens retirarem. Ho han deixat clar, Netanyahu a Trump i jo, el secretari Hexet. Les forces armades d'Israel som allà per protegir els residents del nord.
En canvi, des de Kuwait, el secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, ha explicat que el pla preveu la retirada de les tropes israelianes a mesura que les seves posicions puguin ser ocupades per l'exèrcit regular del Líban.
Israel no reclama cap territori del Líban. Com més control hi hagi d'aquesta zona per part del Líban, menys podrà actuar Hezbollah, menys raó hi haurà perquè Israel tingui tropes al Líban. Aquest és el procés en què estem treballant en aquestes converses.
Segons les autoritats de Beirut, en les últimes 24 hores han mort 19 persones per atacs israelians al país.
Per cert, que el preu del petroli continua baixant i, de fet, ja està molt, molt a prop del nivell que tenia abans que comencés la guerra.
El barril de Brent, el de referència a Europa, ha arribat a caure un 5% aquest dimecres i s'ha situat lleugerament per sota dels $73. El 27 de febrer, el dia abans de l'atac dels Estats Units a l'Iran, el preu va ser de $72.5. mig, també continua la tendència a la baixa del preu del gas. Segons els informes de les consultores especialitzades, molts vaixells carregats de petroli bloquejats a la zona ja han pogut superar l'estret d'Hormuz, tot i que les xifres de trànsit encara estan molt lluny de les que hi havia abans del conflicte. En tot cas, són símptomes que el mercat interpreta com a positius.
6 i 24 minuts. Ara sí, escolteu el Matí de Catalunya Ràdio. 3 titulars de cultura amb 3 cançons, com sempre a aquesta hora. Marta Viana, com estàs? Bon dia.
Què tal? Bon dia.
La primera.
No cuesta dinero. No cuesta dinero. No cuesta dinero.
Avui arrenca el Festival Afònica a Banyoles amb un concert de Kiko Veneno. Fins diumenge hi haurà una trentena de concerts més per diferents escenaris a prop de l'Estany i per la ciutat, amb noms com Alosa, l'Aranà, Minibús Intergalàctic o El Petit de Caleril.
La segona.
Però fem que valgui la pena. Jo vull que valgui la pena. Podem quedar-nos ben mandres dins el llit. Sortir de farra fins les 6 del matí. Però fem que valgui la pena.
I avui concert de cloenda del Festival de Piano Toca a Tortosa. Manu Guix on presentarà el seu nou EP Galàxies. El concert és avui a les 9 del vespre a la plaça de la Catedral.
I la tercera.
I avui al Palau de la Música Catalana, concert amb la Delica Pop Orquestra, on repassaran temes d'Ava, els Beatles o de Queen, i també clàssics de Leonard Cohen, Radiohead o Michael Jackson. El concert és avui a les 8 del vespre. It's a rich man's world.
Money. 4 minuts i arribarem a 2:15. Anem als esports. Robert Prat, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
El Barça de bàsquet perd la Lliga davant d'un València molt superior.
Molt superior, sí. Derrota el Palau 84-108 i el València de Pedro Martínez, que aconsegueix la segona Lliga de la seva història. Joel Parra, jugador blaugrana.
Tinc la sensació de que han jugat molt millor bàsquet. Hem estat, menys el primer partit, sempre a remolc d'ells, pendents del que ells feien. Cada cop que semblava que agafàvem un respir, et golpejaven amb un triple o una acció que et tornava a enfonsar. Donar-li la bona perquè han sigut millors que nosaltres en aquesta sèrie i han fet una temporada increïble.
Xavi Pascual, que deixa la banqueta blaugrada amb una derrota.
Hem anat al límit el que podíem, que ens ha donat fins aquí només. Quan vam agafar l'equip estàvem fora inclús de posicions de copa, hem anat creixent, al final hem estat competitius, però no ens ha donat per més.
També deixen el club Satorans, que Vesely, Billy, Hernán Gómez i La Provítola. Són declaracions al club de la mitjanit de Catalunya Ràdio.
Bueno, yo estimo mucho al Palau, ¿no? Quiero mucho al Barça, a todos los culés. Es mutuo el sentimiento que tenemos.
Avui el Barça es pot proclamar campió de la Lliga de Futbol Sala si guanya la pista del Pozo Murcia a partir de 7:45.
Mentrestant, qui ha estat rebut com un campió és l'Igualada, amb el títol de la Lliga d'Hockey Patins 29 anys després, Robert.
Amb la victòria a la pista del Liceu els Perals. Aquesta era la rebuda a l'aeroport del Prat de Barcelona, sisena Lliga de l'Igualada, que es torna a coronar després de molts anys de sequera, una lliga que arriba, a més, després de capgirar un 2-0 a la sèrie final. Al Mundial de Futbol, Bòsnia 3, Qatar 1 i Suïssa 2, Canadà 1, les dues seleccions classificades, Brasil, que guanya 0-3 a Escòcia amb la reaparició de Neymar i dos gols de Vinícius, també de matinada Marroc 4, Haití 2, Sud-àfrica 1, Corea 0 i República Txeca 0, Mèxic 3. Allau de partits a la jornada d'avui, en destaquem dos, a les 10, Equador, Alemanya, i de matinada fent a 2, Japó-Suècia a partir de la 1 i a les 4, Turquia-Estats Units.
I avui, al Matí de Catalunya Ràdio, recordeu que parlarem, entre d'altres coses, de, sobretot, els efectes de la calor entre la pell. Avui, que aquests dies amb aquesta calorada, a partir de les 11 farem consultori dermatològic amb el doctor Ramon Grimal i també amb el Jordi González. De moment, però, sapiguem per què val la pena llevar-se amb el Joel Díaz.
Bon dia. Ara que Catalunya ja la tenim definitivament convertida en una sauna gegant i ve molt de gust passar el temps lliure en remull sense totes les infinites incomoditats de la platja, crec que un bon motiu per llevar-se, per la gent que teniu piscina, és saber la veritat. Serà una veritat dura, segurament. Dolorosa, també. Però us la diré perquè crec que mereixeu saber-la i també una mica perquè crec que feu veure que no, però vosaltres mateixos ja la intuïu. Aviam, gent en piscina. No us hi heu fixat que cada any per aquestes dates el mòbil us vibra més que fa res, 3 o 4 setmanes? No noteu que alguns amics us tracten millor i que aquests amics justament no tenen piscina? Realment no heu observat un augment sobtat de popularitat a mida que apreta la calor? I tota aquesta gent amb qui a l'hivern us costa molt de veure-us
que de cop i volta té moltes ganes de venir-vos a veure. La veritat és que no sou vosaltres, amics i amigues, sinó la piscina. Casa vostra és un refugi climàtic i vosaltres teniu la sort de ser-ne els propietaris, així que, si us plau, obriu-nos les portes. I ja de pas, poseu cerveses a la nevera.
I per arribar a 6:45, l'últim exemple d'una cançó que ja té uns quants anys, aquesta en té 15, per ser més exactes, i que s'ha reviscolat a les últimes setmanes, bàsicament per l'acció 1 de les xarxes socials i 2 perquè ha aparegut en una sèrie. En concret, ha aparegut a la sèrie Shrinking, on els diversos actors de la sèrie interpreten aquesta cançó. Són 6:45. Titulars d'aquest dijous amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Evidentment, el principal i el més preocupant, Venezuela.
Se cayeron edificios. Miren cómo está eso. Se acaban de caer edificios.
Se cayeron todos los edificios. Dios mío, ay, tienen que haber muerto. Oh, Dios mío. Uy, no, esto es horrible, esto es horrible.
Grave la situación que estamos viendo acá. En el momento del terremoto yo grabé...
Són alguns dels vídeos que circulen per les xarxes socials d'aquest doble terratrèmol a Venezuela, un de magnitud 7,2, l'altre de 7,5, que han sacsejat bona part del país.
Hemos activado toda la red de salud pública y privada del país, sobre todo en las zonas más afectadas, para atención de los heridos. En este momento,
les autoritats venezolanes, sentíem la presidenta interina Delcy Rodríguez, estan avaluant els danys. S'estima que seran molt greus i possiblement amb pèrdues de vides perquè s'han ensorrat edificis sencers.
Hores d'ara continuem sense tenir un balanç, ni de danys materials ni de danys personals. Però al matí de Catalunya Ràdio parlàvem ara fa tot just uns minuts en directe des de Caracas amb el periodista Bernat Lautaro, que viu a la capital venezolana.
Tots els equips de rescat, els veïns, estan abocats a la tasca de veure quines persones es poden salvar. Tenim desenes, centenars, milers de persones als carrers.
Des de la seva xarxa social, Donald Trump apunta que el doble terratrèmol ha provocat un nombre de morts devastador.
Aquesta és la notícia d'aquesta matinada. Aquests dos terratrèmols molt, molt, molt seguits amb segons de diferència a Venezuela, que per les imatges que estem veient a les xarxes socials, els danys que pot haver deixat poden ser realment majúsculs, però continuem sense tenir ara mateix dades. Ho anirem seguint, per descomptat, aquí al matí de Catalunya Ràdio. També seguirem, evidentment, tota l'actualitat política judicial centralitzada a Madrid, que, com sabeu, està sent molt activa últimament. De les novetats de les últimes hores és que José Luis Rodríguez Zapatero amenaça d'emprendre accions legals per la filtració de les seves agendes i missatges personals.
La documentació que s'ha adjuntat al cas Plus Ultra, que porta a l'Audiència Nacional, però inclou informacions que no hi tenen res a veure.
Tot això després que el Congrés, oposició i socis d'investidura carreguessin, amb matisos, però carreguessin contra Pedro Sánchez pels casos de corrupció que l'envolten, en alguns casos presumptes, i evidenciessin que el president espanyol està cada cop més aïllat.
Gabriel Rufián d'Esquerra i Míriam Nogueras, portaveu de Junts.
Señor presidente, usted tiene pecado. Usted sabía algo. Ustedes han robado. Y no me cuenten milongas.
Apartis i deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de complir.
El president del govern espanyol va tornar a negar cap vincle amb les trames i va parlar d'assetjament judicial contra la seva família.
Al gobierno le compete aclarar si hubo trato de favor en el préstamo a una aerolínea llamada Plus Ultra. Y la respuesta es clara, rotunda y contundente. No la hubo. No la hubo.
Ahir ho vam seguir en directe al matí de Catalunya Ràdio. Avui ho continuarem analitzant a l'Àgora, on parlarem amb el portaveu del Partit Popular, Borja Semper, i també amb la diputada dels Comuns, Aina Vidal. Això mentre els bombers, també d'aquesta nit, han continuat remullant i revisant els punts calents de l'incendi de Sant Quirze Safaja per poder-lo controlar i extingir en principi avui mateix.
Ha obligat a confinar la població durant 4 hores. Sobre les causes, sentim Carlos Lupiáñez, l'alcalde.
En principi, per el que ens diuen agents rurals, ha sigut un aparell de pirotècnia el que ha provocat l'incendi.
I França avui està sota alerta vermella per calor extrem en 14 departaments on viuen més de 40 milions de persones.
També el Regne Unit, en aquest cas, per la calor que està fent a Gal·les i al sud d'Anglaterra.
Per cert, ara ho dèiem, a partir de les 11 al matí obrirem consultori sobre com hem de tenir cura de la pell en aquests casos d'episodis de sol extrem. Ens acompanyarà al matí de Catalunya Ràdio el dermatòleg Ramon Grimal. Tot això, i també és notícia de la nit, l'extrema dreta arriba, ara sí, oficialment, al poder a Colòmbia.
Abelardo de la Espriella ja s'ha proclamat president electe, mentre que el candidat de les esquerres, Iván Cepeda, ha reconegut la derrota.
Ejerceremos una oposición democrática, vigilante y constructiva, pero también resuelta e inquebrantable cuando se trate de defender los derechos del pueblo.
I notícia que ha pogut constatar al matí de Catalunya Ràdio, els negocis de Collserola registren pèrdues econòmiques d'entre el 30 i el 50% des que es va tancar el parc natural al març pel brot de pesta porcina.
Fran Martín, de l'hípica Paddock Activo Collserola, Molins de Rei, denuncia.
Quan tens una mesura de restricció que pot ser durant un, dos o tres mesos, jo crec que la gent en general, no, entén, no, que al final a vegades s'ha de fer un esforç, però en aquest cas doncs, ja portem, no recordo quan, però portem molts mesos i clar, ja això i té pinta i que va per llarg, no?
I atenció amb això, el grup de música Fades denuncia una agressió homòfoba durant la revetlla a Vilassar de Mar, al Maresme.
Cosa que va obligar la banda mallorquina a suspendre el concert. És el tercer cop que els passa des que van començar la gira.
Aquests són alguns dels titulars. Repassem ara les portades a la premsa. Marc Jurado, bon dia.
Bon dia.
Evidentment, el terratrèmol de Veneçuela encara no ha arribat a les portades de la premsa escrita.
Això mateix ha passat fa poques hores. Els diaris no hi han arribat a temps. Unes portades de diari amb un gran protagonista, Pedro Sánchez, que hi va comparèixer al Congrés. El diari ara titula que Sánchez respon a la sentència d'Avalós amb atacs a Feijó. La Vanguardia apunta que Sánchez avisa que no rendirà i Feijó augura que acabarà imputat, i el periòdico assegura que Sánchez evita donar explicacions i amplia la bretxa amb els seus socis. A la premsa de Madrid, El País, Sánchez esgota la legislatura i tant, que hem de continuar, va dir. Pel que fa a La Razón, El Mundo també mira més aviat cap a Zapatero. La Razón titula que la UDEF destapa la connexió boliviana de Zapatero, i El Mundo que l'agenda de Zapatero retrata el seu poder com a comissionista internacional. Altres temes de portada, calor, El Periódico, les morts per calor a Barcelona pugen un 57%, La Vanguardia, Espanya registra 108 morts en 4 dies per l'onada de calor. I per acabar, la ressaca de la revetlla, l'Ara explica que hi ha hagut més agressions masclistes per Sant Joan, una nit que es va saldar amb 26 detinguts. L'any passat n'hi va haver 12.
Avui a Tàrrega es desperten amb 24 graus, però al migdia arribaran els 37 a les preses de la Garrotxa. 17 graus ara mateix, la màxima prevista és de 35. Avui, calor, però una mica menys que ahir. Eloi Cordomí, què tal? Bon dia.
Bon dia. Sí, el temps serà molt tranquil, potser amb algunes nuvolades al Pirineu, que avui no deixaran pluja, i amb una temperatura 1 o 2 graus més baixa que la d'ahir. Per tant, avui tècnicament s'acaba l'onada de calor, tot i que l'episodi d'altes temperatures es mantindrà gairebé una setmana més.
I després d'aquestes explicacions que comentàvem ara de Pedro Sánchez ahir al Congrés, el comentari del dia del Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
Bon dia, Catalunya. Diuen els cronistes parlamentaris que la sessió d'ahir al Congreso va ser la més dura per Pedro Sánchez. Pocs se'n recorden de quan el líder del PSOE el va defenestrar el seu propi partit i hagué de tornar al seu escó com un simple diputat ras. Dic això perquè jo ahir el vaig veure a la mar de tranquil. Tot allò que li va dir el PP ja s'ho podia esperar, i la bronca dels seus aliats independentistes, per dura que fos en les formes, és estèril en el fons. No només perquè Gabriel Rufián i Míriam Nogueras van investir Sánchez a cambio de nada, sinó perquè li independentisme va fiar la seva estratègia a l'amnistia. I per molt que els dolgui, el garant principal de l'amnistia, que per cert, també m'agradaria recordar que la va negociar un tal Santos Cerdán, és Pedro Sánchez. Aquí matem els polítics molt ràpid, i a Sánchez el porta matant d'ençà que va néixer.
México 86, donde se vive la emoción. México 86, México 86, el mundo unido por un balón.
El Mundial del Mèxic, del Mundial de Mèxic del 86, és un dels més mítics que recorden. Aquesta cançó d'aquell Mundial parla de l'amistat, de la pau, de l'alegria i de la unió del planeta.
Colores, las nubes que al pasar,
dirán con grandes letras en México el Mundial.
El mundo unido por un balón és el títol de la cançó del Mundial, en el considerat el millor Mundial de tota la història. El xilè Juan Carlos Abara i els cors dels germans Zavala, molt coneguts per les seves aparicions als festivals de la OTI del moment, van posar música al Mundial d'Argentina, que es va proclamar campiona del món 4 anys després de la Guerra de les Malvines, en un partit mític entre l'Argentina i el Regne Unit. En el partit de quarts de final entre Argentina i Anglaterra, el partit del segle, Maradona va firmar la millor actuació de tots els temps, amb dos gols, el gol que va fer amb la mà de Déu, i l'altre considerat com el gol del segle, en què va arrencar des del mig del camp i va driblar tots els jugadors possibles i va acabar fent gol.
México 86, México 86, el mundo unido por un balón.
La final del Mundial va tenir color argentí. Argentina va guanyar el Mundial de Mèxic a Alemanya per 3-2.
I a banda del Mundial, què ha passat aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio? Marta Viana, com estàs?
Què tal? Un mano a mano que hem fet amb la Lara García. On hem comentat, per exemple, l'entrevista d'Héctor Bellerín al programa Cara al Show de Marc Giró sobre les multes als futbolistes. Multes, atenció, en funció de si guanyen pes un dia per l'altre.
A nosotros nos multan por muchas cosas, sí.
¿A los futbolistas?
A los futbolistas, sí. Sí, nos multan, pues bueno, porque... nos multan por llegar tarde, hasta por el peso, que esa a mí es la que más fuerte me parece. O sea, hay equipos en el que tú tienes un peso objetivo, ¿no? Digamos, a ti te llegas el primer día, te pesan, tú estás en tu peso, sí, 75 kilos.
Para adentro.
Vale. Entonces, al día siguiente tú llegas, y si pesas 75.500, te dicen, tienes un día para bajar. Pues efectivamente, si al día siguiente no lo bajas, pues, multa. No sé, ¿Y 50 la... euros, por ejemplo.
Déu-n'hi-do. Sí. I on són festes avui, Marta?
Mireu, avui engega la festa major de Sant Pere de Vilamajor a 8:45 a l'escola Torre Roja, sopar de germanor, adreçat a les persones de més de 65 anys de Sant Pere de Vilamajor i les seves parelles. I a les 10, concert d'Ava The New Experience, fins a 11:45 també a l'aparcament gran de l'escola Torre Roja.
I a les xarxes, què s'ha fet viral?
Doncs tothom parla de la nova polèmica de Dani Martín en el seu últim concert a Còrdoba. Hi havia una nena amb una pancarta amb la frase «Dani, puja'm a l'escenari», ell ho ha llegit, i aquesta ha estat la seva reacció.
Luego subes al escenario, luego, ¿vale? Bueno, me subes al escenario, ¿no? Luego, ¿vale? ¿Y qué es ya? Pero es que las cosas no pueden ser cuando tú digas, ¿sabes? Estás muy mal educada. Claro, es que te crees que te subes en brazos de alguien, pones eso y ya haces lo que quieras. ¿Qué te crees que soy yo, un pelele? Cuando yo diga, subirás, ¿de acuerdo?
Cantant ha fet després, això sí, un vídeo dient que mai riuria d'una nena, que ho havia fet en un to totalment irònic, ha demanat perdó a aquells que s'han sentit ofesos i ha acabat dient que últimament creu que la gent té la pell molt fina.
Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
Avui hem rebut el missatge de Lluís Albaric, de la Palma d'Ebre. Té dos immobles al municipi amb una coberta d'amiant que s'ha de retirar. El primer, un habitatge, el va poder treure sense problemes. El segon, però, és un magatzem situat al casc antic i això fa que el fibrociment s'hagi de substituir per una coberta de teula. La Generalitat té oberta la convocatòria d'ajudes per la retirada d'amiant fins al 2 de juliol, però el Lluís diu que el seu problema és que la coberta de teula implica fer uns treballs que li disparen el pressupost. Lamenta que es troba en un cul de sac.
Si ara hem de fer una coberta de teula, que això aporta molt de pes, i a la porta molt de pes, hem de o reforçar el que és l'assentament de les vigues o fer la casa nova.
636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
Flotador, 4 euros. Molestar amb l'altaveu a la platja, 300 euros. Aquest estiu, multes de fins a 75 flotadors per conductes incíviques. Sí, sí, fins a 300 euros de multa per molestar amb l'altaveu a la platja.
Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
El Matí de Catalunya Ràdio.
Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. El fred al sector tecnològic, que va començar a Wall Street fa uns dies, ja es trasllada a les borses europees. Ahir els principals índexs europeus van tancar amb caigudes generalitzades. L'IBEX 35 ha baixat un 0,40% per sota dels 19.400 punts. El DAX Alemanya ha perdut més d'un 0,60. A Wall Street el Nasdaq continua acumulant pèrdues. Ahir es va deixar un 0,43% al tancament de mercat. Pel que fa als parquets asiàtics, el Hang Seng de Hong Kong cau un 1,40%, mentre que el Nikkei de Japó Japó puja 4 punts. I pel que fa al preu del petroli, avui cau un 1,70% fins als $72 del barril de Brent. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
Bonpreu i Esclat.
Catalunya Ràdio.
1:45 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
I ho fem molt pendents del doble terratrèmol que ha sacsejat Veneçuela aquesta matinada.
El més important, de magnitud 7,5, s'han ensorrat edificis sencers a Caracas i altres ciutats del país. Tot plegat ha passat poc després de les 6 de la tarda, hora local. Entre els dos terratrèmols, amb prou feines, ha passat un minut. Això ens ho explicava fa una estona al Matí de Catalunya Ràdio el periodista Bernat Lautaro, que viu a Caracas.
Estem esperant les possibles rèpliques. Molta gent passarà la nit fora, la gent està molt espantada. I bé, hem pogut veure imatges esfereïdores, balcons sencers caient, cotxes destrossats. I vaja, serà una nit molt llarga per la gent que dormirà fora.
El país està aturat, l'aeroport no funciona i el govern ha decretat l'estat d'emergència. Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela.
Hemos activado toda la red de salud pública y privada del país, sobre todo en las zonas más afectadas para atención de los heridos. En este momento de gran sensibilidad para nuestra población y para quienes lamentablemente hayan sufrido pérdidas de un familiar. Extendemos nuestras condolencias inmediatas.
Donald Trump a les xarxes parla d'un nombre de morts devastador i que els Estats Units estan a punt per ajudar els seus nous i grans veïns.
De la crònica politico-judicial, José Luis Rodríguez Zapatero amenaça d'emprendre accions legals per la filtració de les seves agendes del 2024 i 2025 i missatges personals.
La documentació s'ha adjuntat al cas Plus Ultra, que porta a l'Audiència Nacional, però inclou informacions que no tenen res a veure, com ara les gestions que feien Puigdemont com a intermediari. A partir d'alguns d'aquests xats i cites als calendaris, la Policia Nacional també ha conclòs que l'exlíder socialista es van butxacar 200.000 euros per influir al govern de Bolívia a favor d'una companyia peruana. Fonts pròximes a l'expresident espanyol, però asseguren que va ser una gestió de consultoria dins la legalitat.
Tot això després que el Congrés Pedro Sánchez es defensés de les causes del seu entorn passant a l'atac contra el PP.
Reitera que no estava al corrent de casos com el de l'exministre Ábalos o el de Santos Cerdán. En la seva compareixença, sense donar nous detalls, el president espanyol també va parlar d'assetjament judicial contra la seva família. En canvi, el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, l'acusava de ser el nucli de les corrupteles.
Usted no es el fin de la corrupción, es el regreso de la corrupción. Y en 2027, pues vamos a darle la oportunidad de volver a decir que no es presidente porque no quiere.
A mí no me ha metido en la cárcel ningún número dos de mi partido y nadie de mi equipo ha sido investigado, ni juzgado, ni condenado.
Sánchez tampoc no ha convençut els socis d'investidura, Gabriel Rufián d'Esquerra i Míriam Nogueres de Junts.
Señor presidente, usted tiene pecado. Usted sabía algo. Ustedes han robado. I no me cuenten milongas.
Apartis i deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de complir.
I aquí la notícia és la calor i l'alt risc d'incendis. De fet, els bombers han treballat tota la nit per extingir el foc de Sant Quirze Safaja al Moianès.
Un foc que va començar ahir al migdia en una zona de matolls a prop d'una parada d'autobús i es treballa amb la hipòtesi d'un accident de pirotècnia. Al vespre ja el van estabilitzar i es va aixecar el confinament de la població. Ahir també hi va haver dos incendis més que es van estabilitzar a la tarda. Isil, el Pallars Sobirà, que es va declarar en una zona de difícil accés, i a Odèn, al Solsonès, a dalt d'una carena a prop de Port del Comte.
Uns focs que arriben en plena onada de calor. França decreta per avui l'alerta vermella per calor extrema a 14 departaments.
Els ventiladors s'han acabat a les botigues i hi ha queixes per falta d'aire condicionat, excepte el sud-est del país. La resta està en alerta roja. Es mantindrà fins al cap de setmana. La canícula s'ha desfermat en aquest país, a França, en ple debat nacional sobre l'absència de solucions per suportar aquestes calors.
I també al Regne Unit, les autoritats han emès una alerta vermella de calor per Gales i el sud d'Anglaterra.
On s'ha batut el rècord absolut de temperatura després de 50 anys i s'ha arribat als 36,1 graus. L'excepcionalitat de la situació ha provocat el tancament d'escoles i problemes de mobilitat al transport públic.
Més notícies. Els negocis de Collserola registren pèrdues econòmiques d'entre el 30 i el 50% des del tancament del parc natural al març pel brot de pesta porcina.
Els ingressos dels establiments de la serra han caigut en picat per l'absència d'excursionistes i esportistes. Tot i que continuen oberts i s'hi pot accedir en cotxe, els propietaris lamenten que bona part de la població ha deixat de freqüentar aquesta zona arran del tancament dels accessos. Fran Martín, de la hípica Pado, que activa Collserola Molins de Rei, denuncia que estan al límit.
torna a ser una situació en la qual no s'entén del tot quin és el pla i quina és l'evolució d'això. No tenim informació directa. La informació que podem tenir nosaltres de com ens afecta o ens afectarà o quina és la planificació o les restriccions és, en fi, el nostre interès a l'hora de consultar webs de la Collserola o en aquest cas de l'Ajuntament, perquè no tenim directament informació.
I davant d'aquest escenari demanen al govern que aixequi les restriccions o que plantegi donar ajudes als establiments afectats.
Sí que comença a ser un moment a potser intentar fer algun tipus de reclamació, de subvenció o d'ajuda, no? De dir, a veure, hi ha una situació en la qual no puc executar la meva activitat al 100% perquè tinc unes restriccions parcials, per tant això d'alguna forma potser s'hauria d'avaluar, no?
Avui, a partir de 3:15, amb la unitat mòbil del Matí de Catalunya Ràdio, ens desplaçarem fins a Collserola per parlar amb propietaris de restaurants que estan notant aquesta davallada de la facturació.
I l'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca, la Garrotxa, reclama al Ministeri que s'arregli l'N260, el tram que passa pel poble. De fet, és el carrer major del municipi.
Des del consistori remarquen que és una falta d'inversió endèmica i que se senten menys tinguts.
Sant Jaume, Laia Claret.
L'Ajuntament ja ha aprovat per ple que es farà càrrec de la titularitat de la via, tal com vol el govern espanyol, però Jordi Cargol, l'alcalde, especifica que el Ministeri té el compromís de reparar-la abans i fa un crit d'ajuda.
L'any 2008 estava dins dels pressupostos generals de l'Estat, doncs mai més s'ha sabut res. Ens van fer treballar fa uns 3-4 anys per fer el projecte. Ens sentim totalment abandonats.
I és que, a més de la reforma, hi ha altres mancances, segons Cargol.
És un tema de salubritat pública, perquè els invernals no estan connectats, de seguretat, perquè els voreres fan realment pena.
Argumenta que els pobles petits no tenen prou força per negociar amb les administracions més grans. Des de Sant Jaume de Llierca, Laia Claret, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I a Lleida han detingut un menor de 17 anys acusat de conduir el cotxe que va atropellar mortalment un home que circulava en patinet per un camí de l'Horta de Lleida.
Després hauria fugit del lloc de l'accident.
Lleida, Estela Busoms.
A la víctima, un home de 35 anys, el van trobar dimarts al vespre, estès a terra inconscient. En aquell moment no hi havia cap altre vehicle implicat en l'accident, però la policia ja va sospitar que el podrien haver embestit quan circulava pel camí de Conillàs. Van obrir una investigació que va acabar de matinada amb la detenció a la ciutat de Lleida del noi de 17 anys, que presumptament conduïa el cotxe que el va atropellar i que va marxar sense ajudar-lo. El menor està acusat d'homicidi per imprudència greu, omissió del deure de socors i també per conduir sense carnet. La víctima anava indocumentada, però ja se l'ha pogut identificar. Des de Lleida, Estela Busoms per al Matí de Catalunya Ràdio.
I ara cultura.
Ya hace calor en la cafetera.
Perquè el Festival Afònica de Banyoles arrenca avui la 22a edició amb un concert de Kiko Veneno en un dels escenaris emblemàtics vora l'Estany Girona Maria Rovira.
Desplegarà fins diumenge una trentena d'actuacions per diferents escenaris de la ciutat amb noms com Alosa, Cor de Teatre, Minibús Intergalàctic i Camaño i Ameixeires. Proposa una combinació d'estils i actuacions singulars amb la veu com a element vertebrador. Francesc Viladiu, director artístic del festival.
Ens agrada el fet de poder descobrir, de mostrar propostes més desconegudes pel gran públic, per exemple, el de la Carmen Aciar, que és aquesta artista que ha acompanyat en diferents projectes doncs, a la Sílvia Pérez Cruz o en el darrer espectacle de la Clara Peia, o l'Aranà, que estan treballant entre la música d'arrel, el cant redoblat i la música electrònica, el cant redoblat d'Ibissa.
El festival es tancarà diumenge amb un concert del Petit de Caleril a l'escenari de la Muralla. Des de Girona, Maria Rovira, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I el grup de música Fades denuncia una agressió homòfoba durant la revetlla de Sant Joan a la Rierada de Vilassar de Mar al Maresme, que va obligar la banda a suspendre el concert.
En un comunicat a les xarxes socials, el grup assegura que algunes persones del públic els van llançar glaçons en 3 ocasions. La banda denuncia que és la tercera vegada que pateixen una agressió homòfoba en només 10 concerts des que van començar la gira. Diuen que reben amenaces i missatges d'odi a través de les xarxes socials i tot plegat ho vinculen a l'auge de l'extrema dreta i al fet de ser persones queer i defensa la llengua i la cultura catalana. És l'organització del concert també ha condemnat els fets.
I el govern posa en marxa a partir d'avui una nova edició de Llegite Premi per fomentar la lectura entre nens i joves a l'estiu, millorar la comprensió lectora i acostar el servei de les biblioteques.
Poden participar-hi fins a 2.500 nens i joves de 8 a 16 anys que tinguin el carnet de qualsevol biblioteca pública. Podran seleccionar lectures entre més de 1.000 títols i respondre preguntes sobre el que han llegit. Els participants poden guanyar punts i obtenir regals com rellotges intel·ligents i lots de llibres. Les biblioteques públiques de Catalunya faran el seguiment virtual de l'activitat lectora dels seus usuaris i podran fer recomanacions i animar-los a mesura que vagin llegint i progressant en el joc.
I els esports, Robert Prat?
Un València molt superior es proclama campió de la Lliga de Bàsquet, 84-108 davant el Futbol Club Barcelona. El Barça, que serà campió de la Lliga de Futbol Sala, sí, guanya a 7:45 a la pista del Pozo de Múrcia. Neymar reapareix amb el Brasil, 3-0 davant Escòcia, 2 gols de Vinícius. Mèxic passa als 16ens amb un ple de victòria, 0-3 davant la República Txeca.
Ara el comentari esportiu amb Xavi Campos.
El Barça no ha pogut amb el València a la final de la CB i torna a tancar una altra temporada sense títols. Xavi Pasqual marxarà i Navarro segurament també, i s'haurà d'encertar en els canvis i en les decisions perquè el bàsquet blaugrana torni a ser gran i torni a aspirar a tot. Ara mateix és lluny d'aquí. Jugar a la final de la CB no està malament, però perdre-la sent tan inferior al València et deixa en el lloc que mereixes. Faria bé el Barça de fixar-se en com fan les coses a València per començar, tot i que ara sembla poc realista, fixar-se en l'entrenador. És difícil d'entendre que un entrenador català i guanyador com Pedro Martínez, que ha guanyat 2 lligues a CB amb el València els últims anys, mai no hagi entrenat al Barça. Potser això és massa demanar, però està clar que el Barça de bàsquet necessita canvis de manera urgents, molts i d'importants.
Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
Hola a tothom, sóc Carles Porta.
Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació. Aquest divendres el desenllaç del capítol Aroa, assassinat i revenja.
Un pagès es troba a la seva finca un cos calcinat. Molt a prop d'allà, a Figueres, la policia busca una noia que ha desaparegut.
Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Bon dia, i aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Encara tenim temperatures prou agradables al Pirineu, 16 graus a Tuixent, a l'Alt Urgell, o 14 graus a Camprodon, que contrasten amb els 24 graus que ja hi ha a Palamós i 23 graus a l'Hospitalet de l'Infant. Avui serà un dia tranquil, un dia assolellat, un dia amb una temperatura 1 o 2 graus més baixa que la d'ahir, per tant, tècnicament s'acaba l'onada de calor, però l'episodi es mantindrà encara durant força dies, l'episodi d'altes temperatures, amb màximes de 33 a 38 graus a l'interior i al voltant dels 30-32 a la costa. Demà, un temps semblant al d'avui, potser pujarà un palet la temperatura a la zona de l'Empordà. Dissabte, sense canvis, i diumenge arribaran alguns ruixats tan sols al Pirineu.
Avui, al Matí de Catalunya Ràdio...
A 8:45 obrirem l'àgora molt pendents de Veneçuela i de les conseqüències del doble terratrèmol d'aquesta matinada.
L'endemà de la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés per donar explicacions sobre els casos de corrupció que envolten el PSOE, recollirem les reaccions del portaveu del PP, Borja Sémper, i de la cap de files dels Comuns a Madrid, Aina Vidal.
A 9:45 serem al restaurant Can Gené, a Collserola, per saber de quina manera les restriccions arran de la pesta porcina afecten els negocis de la zona.
Després, alguns consells per aquest estiu. Sabrem quins aliments que tenim a la nevera no hem de menjar si es fan malbé. I a partir de les 11, com hem de protegir la pell del sol.
Des de les 6 fins a la 1, escoltes al Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
Quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
Ahir ens va venir a veure el supporter del Barça d'animació per queixar-se per la presència d'un jugador ara del Madrid a l'anunci d'una coneguda marca catalana de cervesa.
Señores de Estrella, sí. SL, ¿vale? Sí. Que encara no han suprimit a la cucurrata del seu anunci. Què passa? Què passa?
Un moment. Has tocat un tema delicat.
Important.
Sí, és veritat que Marc Cucurella, sí, jugador ara del Madrid, surt a l'anunci d'Estrella.
Sí, no, ja fa dia que surt, ¿vale? I jo li he donat un temps, ¿vale? Sí. I ara sí que m'avui referir, vull fer un llamament. Sí. I vaig a parlar directament al senyor de l'Estrella Adam, ¿vale? Sí, sí. Mira, com a consumidor bastant freqüent de la teva cervesa. I quan te dic bastant freqüent, vull dir que no conec l'aigua. O sigui, és la meva aigua, ¿vale? Sí. Demano, ¿vale? Oficialment, en nom de tots els suporters Barça, ¿vale? Sí, sí. La retiració de la cucurrata del Figo Curella... de l'anunci que fan de la cervesa, bueno, con los fijos de l'Empordà.
Dani, sí, tu pensa, vale, que van gravar l'anunci abans que Cucurella fitxés pel Madrid.
No me cuentes tu vida. Te pedido que soy tu psicólogo. ¿Qué pasa?
Cap a 11:45, més temes pendents.
Gràcies, Jubany. A Avui pot ser un bon dia i per això us donem un bon motiu per llevar-vos. Ens el porta la Llucia Ramis.
Ja ha passat Sant Joan, ja ha començat l'estiu, i avui pot ser un bon dia per anar a la platja, estar a l'ombra, llegir un llibre, sortir a fer una volta quan es pongui el sol, menjar coses fresques com fruita, gelat, granissat, i també per estar a casa sota el ventilador de sostre, evitar el cotxe i les cues, per recollir-se els cabells i posar-se còmode. Avui pot ser un bon dia per preguntar a una nina de gairebé 11 anys i a un nin de quasi 13 per què pot ser un bon dia. Que et contestin tot això i afegesquin. Estar amb els amics i la família. I com canten oques grasses, estimar com s'estimen els arbres.
Es pot estimar com s'estimen els arbres, sense que ho vegi ningú, sense esperar res de ningú. Aquella cosa que brilla per dins, que em va fent a tu, que em va fent a mi.
Som les llàgrimes dels moments purs, se'ns assequen i ens fan obrir els ulls. Som les llàgrimes dels moments purs, se'ns assequen i ens fan obrir els ulls.
I un sentiment que va quedant suspès, vol aguantar-se inert entre el vent, va prenent de les crostes que es fa dins aquest horitzó platejat, i ha plorat igual que jo. I quan riu, riu de veritat, quan deixa de pensar en el després, i quan ja no carrega el passat, que aquí ningú n'és preparat.